Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El conseller d'Educació, González Cambray, treu pit i planta cara als tribunals i amenaça també al professorat. Els tribunals els ha dit que estan obligats a fer complir el nou marc legal que descarta percentatges, el 25% de castellà, i els docents els recorda que dins de les aules s'ha de complir el projecte lingüístic i no es pot canviar de llengua. És a dir, la llibertat de càtedra l'envia a Norris. Bona tarda, sóc Carlos Losada i el titular d'Educació no ha dubtat en dir que es prendran les mesures oportunes si algun docent usa la llengua que li sembla bé a la classe, i en aquest sentit avançar que la inspecció educativa farà un seguiment per garantir el compliment del decret lingüístic. El Jan Jordana ha seguit les explicacions del titular d'Educació.
Josep González Cambray demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que descarti l'aplicació del 25% per fer complir la nova llei. Una normativa que s'encarrega de protegir els mestres, les direccions dels centres i que no fixa cap xifra ni percentatge per a l'aprenentatge de llengües.
Les noves normatives, jo dic en plural, han de servir perquè no s'apliquin percentatges a cap aula del país. Perquè un tribunal el que ha de fer és fer complir les lleis. Un tribunal, dins del marc de les noves normatives, està obligat a vetllar perquè tothom compleixi les noves normatives.
El conseller ha assenyalat en un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum d'Europa que el nou decret llei serà convalidat al Parlament gràcies als comuns i ha sigut contundent quan li han preguntat si el govern estava desobeint la sentència.
Jo em dec a l'alumnat i a les famílies, no em dec als tribunals. I per tant, el que farem des del govern és garantir que tot l'alumnat acabi quart d'ESO amb les màximes i plenes competències lingüístiques, orals i escrites, en català i en castellà, i com més llengües millor.
Pel que fa al curs vinent, ha citat la reducció de ràtios, la lluita contra la segregació i l'avançament del calendari escolar. Cambray també reclama als sindicats la negociació de les demandes del col·lectiu, però els avisa que l'avançament de l'inici del curs és intocable.
I a tot això que hi diuen els docents, els professors, doncs temen una persecució per motius de llengua, alerten de picabaralles i també de xivatades. És a dir, hi ha por a discrepar del discurs oficial. És així, Yolanda Canales.
Rotundament, sí, és el que ha explicat a COPE Antonio Gimeno, president del sindicat AMES. La realitat, diu, és que des de fa anys no es pot utilitzar el castellà a les aules, tret de la classe d'espanyol pròpiament, i és que es corre el risc de que un professor sigui denunciat pel sol fet d'usar el castellà, perquè estaria dins la il·legalitat. I no només els professors tenen aquesta pressió, sinó també els directors, que si s'oposen a les instruccions del departament, per exemple, un cop acabi el mandat, no seria renovat, i el mateix passa amb els inspectors, que són nomenats a dit. Per això, diu Gimeno, que impera la llei del silenci a Catalunya, perquè hi ha por a les represàlies.
En Catalunya hay mucho miedo, y con razón. Al profesorado no se le puede pedir que sea un mártir. Es decir, el profesorado, los directores, los inspectores, todo el mundo, si se opusieran al consejero de educación, tendrían muchísimos problemas.
Per Gimeno, l'objectiu és que només es conegui el català i l'anglès si s'escau, i no hi ha darrere criteris pedagògics, sinó ideològics. Segons Gimeno, tot és un programa d'enginyeria social que comença a l'escola i després es continua amb els mitjans de comunicació públics perquè els nens i els joves els vagi calant una determinada forma de pensar. Catalunya és una nació i ha de ser independent.
La gente no es consciente de que son fruto de un proceso de ingeniería social que empieza en la escuela y después se continúa con los medios de comunicación que están subvencionados por el gobierno de Cataluña. Estamos viendo porque los padres se pueden encontrar en el comedor cuando hablan con sus hijos que tienen unas ideas que no son las que tienen la familia, que ni tienen los padres, ni tienen los tíos, ni tiene nadie. Y entonces digo, ¿y este de dónde ha sacado estas ideas?
Gimeno diu que s'ha d'escollir quin tipus de país es vol, si un estat de dret o una dictadura on es desobeeix una sentència judicial ferma. Per això creu que s'ha d'apartar els càrrecs de responsabilitat política que incompleixin les lleis.
Gràcies, Yolanda. La desobediència del conseller González Cambray al TSJ ha arribat ja a la Fiscalia de Catalunya. Això ho explicarem, però, després de la informació de serveis. Ens interessem primer per la previsió del temps. Saïd Esbai, bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya, cel poc ennuvolat o clar, amb nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu. Temperatures en ascens, lleuger a les màximes de la meitat sud, amb valors de fins a 35 graus a Lleida, 32 a Girona i 26 de màxima a Barcelona i Tarragona. A més, vent del sud moderat a l'Empordà i al Pirineu i de fluix a moderat a la resta. Demà dijous esperem predomini de cel amb intervals de núvols mitjans i alts, al litoral intervals de núvols baixos i al Pirineu de Lleida nuvolositat d'evolució diurna sense descartar xàfecs aïllats o tempestes a la tarda. Temperatures mínimes en ascens a l'interior i amb pocs canvis al litoral i màximes sense canvis o en lleuger descens. A més, també vent del sud i sud-est fluix amb intervals de moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Com està la xarxa viària? Filarà, que bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que un camió avariat talla un carril de la C-17 a l'altura de Mollet del Vallès, en sentit nord, en sentit Vic, i provoca un quilòmetre de cua en aquesta mateixa via. També observem per càmeres 2 quilòmetres de lentitud a la zona de Parets del Vallès, també en sentit nord. També destacarem en aquests moments un altre vehicle avariat a l'autopista P7 a l'altura de Barberà del Vallès, que també talla un carril de la calçada en sentit Tarragona i provoca 2 quilòmetres de retencions. Acabarem situats a l'autopista P7 també, a l'extrem nord del país, a l'altura de la Jonquera, on només hi ha un carril obert en sentit nord com a conseqüència de la retirada d'un vehicle que s'ha incendiat avui a primera hora. De moment, això és el més destacat. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Albert Díaz, bona tarda.
Carlos Lozada, què tal? Bona tarda.
Ara molt millor. Tros de veu que tens, que t'escolti bé, eh? 3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope. Per on teniu avui, aviam?
Vinga, avancem continguts d'Esports Cope i expliquem el que és notícia en l'àmbit que ens toca. Parlarem del Barça i d'aquest estira i arronsa que hi ha entre el conjunt blaugrana i la Lliga de Futbol Professional. L'última l'ha explicat el director executiu d'aquest organisme, Òscar Mayo. Avisa el Barça que l'acord amb el fons d'inversió CVC no hi ha negociació possible.
Si el Barcelona va a entrar o no, que es tu pregunta, pues no lo sé, la verdad. Hemos visto la convocatoria, así que te digo que estas cosas llevan un tiempo y no es sencillo. CVC tiene sus procesos internos, la Liga tiene sus procesos internos y no sé los tiempos que maneja el club, pero los tiempos no, muchas veces no van acompañados con lo que deseamos.
És l'avís de la Lliga al Barça. Veurem si, com ahir va fer Joan Laporta, opinió i declaració de Javier Tebas, el president de la Lliga, també acaba responent al director executiu Òscar Mayo. Més coses. Avui, en principi, era dia de trobades. Estàvem pendents d'una cimera a nivell esportiu a Can Barça, però s'ha produït, si és que no s'està produint, una cimera a l'Espanyol entre el nou entrenador Diego Martínez i el secretari tècnic Domingo Catoira per planificar la temporada vinent. Els detalls, Quique Iglesias.
S'ha produït, sí senyor, a Sant Adrià aquest matí en la visita de Diego Martínez, el nou entrenador de l'Espanyol, per veure's amb Domingo Catoira, director esportiu. Objectiu, decidir si s'ha d'oferir un any més a Diego López, a la porteria. Una reunió també prevista amb l'agent de David López i d'Oyer Olazábal. I també tornar a encetar negociacions amb Darder per tal de renovar i millorar el contracte del que ha de ser el pal de paller del projecte de Diego Martínez la propera temporada. Un Diego Martínez que ahir per la nit va estar al partidazo i que avui també ha ofert una entrevista als mitjans del club. Parla de la implicació de l'equip amb l'afició.
Nosotros tenemos que ofrecer. Lo único que sí nos gustaría es que confíen en nosotros, confianza. Que confíen en este equipo, que confíen en estos jugadores, en este equipo técnico y, en definitiva, en todos los que formamos la familia Perica, ¿no? Porque al final esto es una cuestión juntos y entre todos seremos mucho más fuertes y mucho mejores, ¿no?
Paraula d'entrenador, de l'entrenador de l'Espanyol, del nou entrenador del conjunt blanc i blau. Ja la segona part d'Esports Cope. Parlarem, entre d'altres, del Girona, perquè, benvolgut Lozada, avui pel Girona és prèvia de l'inici de la primera eliminatòria d'ascens a primera. El conjunt català arriba amb les baixes de Juncà, de Sarmiento, d'Ibra Kebe i els dubtes de Juanpe, de Borja García, d'Ivan Martín i de Ramon Terrats. Miguel Ángel Sánchez Mitchell és el tècnic del Girona.
Estamos muy bien, hemos dado un paso para seguir soñando y estamos con una ilusión tremenda. Con una energía súper positiva y con una motivación especial, pero convencidos también de nuestras fortalezas y de hacer una gran eliminatoria. Estoy muy, muy, muy convencido de que mañana se verá un gran Girona.
Avui també és notícia, fora del futbol en bàsquet, que el Joventut de Badalona torna a unes semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa 14 anys després, 14 temporades després. Carles Durant és l'entrenador del Joventut.
Jo crec que l'MVP és l'equip. Nosaltres no destaquem, jo crec, com a jugadors. I que la penya torni a estar entre els 4 millors demostra que el bàsquet no està mort. I ho he dit abans, és que estem jugant amb 100 nanos de la casa. En 7. Suposo que ara, dintre de dos dies, vindrà el Barça i ja no li traurem mèrit, no? Perquè el Barça és un gran equip i passaran coses, però el que estem fent no és molt normal.
A semifinal, sí, el Joventut de Badalona, com explicava el seu tècnic, s'enfrontarà al Barça en una eliminatòria, el millor de 5 partits que arrenca el divendres vinent al Palau Blaugrana. I també en bàsquet és notícia que l'Espar Uni Girona reforça el joc interior amb l'arribada de la pivota australiana, amb nacionalitat croata, Mariana Tolo, de 31 anys i 1,96 d'alçada. Ve del Lens francès i signa per una temporada. I saps que interactuem entre la parròquia dels esports d'aquesta casa i nosaltres a través del Twitter @esportscopi. Preguntem en clau Barça. Confieu en la gestió que està fent Joan Laporta? Sí o no? Aquesta hora, 2 de la tarda i gairebé 32 minuts, guanya el sí amb el 55% de les respostes. I preguntem en clau Pericà. Li oferiríeu un any més de contracte al porter de l'Espanyol, a Diego López? Sí o no? Aquí també guanya el sí, però amb el 57% dels vots.
Molt bé, gràcies, Albert. Us escoltem, com sempre, 3 de la tarda i 5 minuts. Vagi bé, bon programa. Eh?
Vagi bé, Lozada, gràcies.
Molt bé, ho dèiem abans, dels serveis i dels esports. Ens quedava encara un serrell pendent sobre el tema del 25% de castellà a les aules, un serrell que fa referència a qüestions judicials i de fiscalia. Doncs bé, la desobediència del conseller González Cambray al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ha arribat a la Fiscalia de Catalunya. Ho ha denunciat el grup parlamentari de Ciutadans, la seva presidenta nacional Inés Arrimadas, posen el punt de mira també al govern central per desentendre's de les famílies i per no fer complir la llei. Aleix González.
4 anys d'abandonament a moltes famílies a Catalunya. Així ha descrit Inés Arrimadas, presidenta nacional de Ciutadans, la gestió del govern central de la situació que viuen moltes famílies davant la realitat lingüística a les escoles catalanes. Per això insisteix en la importància de que partits com el seu suposin aquests tipus d'actituds i les denunciïn.
Moltes famílies a Catalunya han hagut d'anar a la justícia, de gastar-se els seus diners, d'assenyalar a les seves famílies i els seus propis fills, però un cop que tenen la raó a la justícia, arriba no només el govern de la Generalitat, que no hi esperem res, sinó el govern d'Espanya, i els deixa un altre cop penjats.
Davant la desobediència del conseller, ha carregat durament contra González Cambray, acusant-lo de no complir la llei i de no respectar les famílies.
Está actuando como un matón contra las familias y contra los directores de colegio que quieren no solo respetar y cumplir la ley, sino quieren respetar a las familias y respetar un proyecto de cohesión social que es, obviamente, el respeto a las diferentes lenguas que tenemos en nuestra comunidad autónoma.
Arrimadas ha carregat contra l'agenollament dels partits que han contribuït a que es flexibilitzi l'immersió lingüística i ha celebrat la rectificació de Vox, que finalment sí que acudirà al Consell de Garanties Estatuàries.
Gràcies, Aleix. Aquesta setmana, una dona de 67 anys va morir ofegada a la platja de Ponent de Salou, a les comarques de Tarragona. La víctima va perdre el coneixement dins de l'aigua i, tot i l'esforç d'altres banyistes que la van treure del mar i dels equips d'emergència, la dona va morir per una possible aturada cardíaca. És la tercera víctima mortal del mes de maig a la Costa d'Obrada, 2 a Cambrils, a les platges de Cap Sant Pere i La Llosa, i ara la dona, aquesta a la platja urbana de Ponent, a la localitat de Salou. En aquesta platja encara no estava activat el servei de vigilància i socorrisme. La falta d'una llei de la Generalitat provoca que cada ajuntament en platges decideixi quan comença aquest servei i hagi d'assumir el cost econòmic. El sector reclama una llei per a tot el litoral català. Sergi Torn.
Sí, a falta de que la Conselleria de Territori impulsi una llei de platges que reguli vigilància, espais i terminis, sol ja per part de la Conselleria recomanacions que deixa a cada ajuntament autonomia total. I què passa? Doncs situacions a què hi ha platges on hi ha socorristes al mes de maig i altres no. Albert Calabuig, 40 anys president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Socorrisme Aquàtic, demana una llei unitària per tot el litoral de Catalunya.
Encara que hi hagi socorristes, també passaria, però que si hi ha socorristes, doncs hi ha una prevenció més forta. Llavors, al municipi del costat de Salou tenen vigilància, també es mantenen, perquè han decidit que comencen a l'1 de juny, no? Doncs bé, doncs veurem si cada municipi de Catalunya fa la seva.
Poc es parla del perill de les platges perquè no hi ha cap sensació d'inseguretat, tot i que les xifres es disparen perillosament. Així, l'estiu passat, amb xifres oficials, 17 persones van morir a Catalunya ofegades. El coordinador de platja de Creu Roja a Tarragona, Nacho Cancio, recomana a COPE Catalunya i Andorra que molt millor anar a la platja en grup i entrar a l'aigua acompanyat.
És el tema de no quedar-se sol. Igual que quan es va a la muntanya es recomana de no anar-hi sol, doncs això extrapolar una mica la platja, no? I si es va a la platja, doncs poder anar en grup i no quedar-se sol a l'aigua, per exemple, perquè en molts dels casos aquestes defuncions, malauradament, acostuma a ser un perfil de gent gran que té alguna altra patologia de base afegida.
I és que hi ha un patró molt similar amb els ofegaments mortals a les platges, a persones que pateixen una indisposició, pèrdua de coneixement i a causa de l'aigua sense respirar. Els segons o minuts, abans que algú se'n doni compte, són claus per la supervivència de l'afecte.
Ens quedem encara a les comarques de Tarragona, però per parlar d'altres qüestions menys agradables, la Guàrdia Civil i la policia local han detingut un home a la ciutat de Tarragona per presumptament assetjar sexualment una nena de 8 anys. Els fets van ser denunciats a Candàs, Astúries, per part de la mare de la nena, després de veure els missatges amb continguts sexuals a les seves xarxes.
La nena havia rebut per les xarxes socials missatges d'un usuari desconegut al seu telèfon personal amb un alt contingut sexual, i la mare va denunciar els fets quan va detectar els missatges, a Candàs, Astúries. Els agents van poder determinar que les comunicacions s'havien enviat des d'un dispositiu localitzat a Tarragona i el 23 de maig, agents de la Guàrdia Civil de Tarragona i de la policia local de la ciutat van detenir el presumpte autor dels fets. Durant l'escorcoll del domicili del detingut, els agents van confiscar diversos dispositius que presumptament va utilitzar i, després de l'anàlisi, es determinarà l'autoria dels fets i es comprovarà si aquesta menor va ser l'única víctima o n'hi ha cap més. Les diligències instruïdes al llarg de la investigació han estat posades a disposició del jutjat d'instrucció número 1 de Gijón.
I els Mossos han desmantellat un grup delictiu que es dedicava a fer volar caixers de supermercats en diferents punts de Catalunya. Han arrestat 6 persones que actuaven com una de les organitzacions criminals més professionals investigada en els últims temps. Sergi, quin era el modus operandi d'aquest grup de targadors?
Doncs amb dos gasos, l'acetilè i l'oxigen, amb mànegues barrejaven els gasos dins la caixa forta i amb una guspira activaven la ignició provocant l'explosió i la deflagració. El perill era extrem. Un exemple, a un establiment comercial de Terrassa, l'explosió va rebentar una caixa forta, una porta de 1,5 metres de diàmetre i un pes de 50 quilos va sortir impulsada 15 metres del local a la via pública per l'onada expansiva, posant en greu perill a qualsevol vianant que passés en aquell moment pel davant del local robat. En aquest cop els lladres van emportar 8.000 euros, el 20% del total de la caixa, perquè l'altre 80% del diner va quedar cremat i malmès. El sotinspector Jonathan Herrera, cap de l'àrea central d'investigació i patrimoni de Mossos d'Esquadra, explica a COPE Catalunya i Andorra que molts diners quedaven cremats per l'explosió.
La deflagració que també es produïa moltes vegades malmetia fins al 60 o el 70% dels bitllets que hi havia a l'interior. Malgrat això, estem parlant de que cada vegada que executaven un robatori accedien a 8.000, 9.000 euros en metàl·lic.
El grup delictiu era molt professional, amb mesures de contravigilància i robatoris de gran rapidesa, tot planificat al detall i fugida internacional per evitar l'acció policial. La pista es va activar a l'abril a un supermercat de les Franqueses del Vallès i la detecció d'un cotxe sostret amb explosius a l'interior. La banda va fer 3 robatoris més al Vallès i Baix Llobregat. Els van seguir a Madrid on volien fer un copa, però finalment el van descartar. Finalment, la matinada del 23 de maig a un supermercat de Sant Boi van ser detinguts in fraganti. Els Mossos els imputen a 3 robatoris, 2 tentatives i un botí global de 80.000 euros. Els detinguts són tot homes d'entre 30 a 40 anys, 5 de nacionalitat albanesa i un romanès, 5 dels quals són a la presó sense fiança per ordre judicial.
T'explico ara la iniciativa que té en marxa l'Ajuntament de Barcelona per ajudar els nois i noies tristos o angoixats. Hi ha un servei gratuït d'atenció psicològica i emocional a la seva disposició. Es diu Consulta'm i ara l'Ajuntament vol incentivar el seu ús. Adrià León, com s'ho faran?
Les famílies amb fills d'entre 14 i 22 anys rebran una carta on els animaran a recórrer a aquest servei. Consulta'm és una eina a la que hi pot accedir lliurement el col·lectiu adolescent, però també les seves famílies i altres persones del seu entorn, com bé poden ser professors. A més, és gratuïta i no requereix de cita prèvia. David Closa, cap del Departament de Salut Mental a la Fundació Sant Pere Claver, confia molt en la seva efectivitat.
És el que aporten un servei com aquest que l'Ajuntament de Barcelona, amb les seves competències, que sobretot són en promoció de la salut mental, que és l'altra cara difícil d'abordar en la nostra temàtica, crec que està canviant i canviarà encara més el futur de l'assistència en aquest país.
Els 13 districtes de la ciutat disposen d'almenys un punt d'assistència per als joves, tot i que també s'han habilitat fins a 8 espais consulta amb més 22 adreçats a l'entorn dels adolescents. La influencer Mara Jiménez, coneguda com concretament a les xarxes socials, ha ajudat a difondre una iniciativa que considera molt important.
Com a jove em fa sentir molt feliç saber que els joves de la meva ciutat tenen aquests recursos per treballar en si mateixos i per sentir-se millor en un moment de vulnerabilitat absoluta com és l'adolescència.
Durant l'any 2021, Consulta'm va atendre prop de 1.300 joves i 400 professionals, unes xifres que en aquest 2022 ja s'han igualat en poc més de 5 mesos.
I els hotelers de Barcelona pronostiquen un bon estiu amb una ocupació que se situarà en el 85% amb tots els establiments oberts. El regidor de Turisme Xavier Mercè ha tornat a demanar als hotelers que incrementin els preus amb la mirada posada en captar un turisme de més poder adquisitiu al Baix Llobregat.
El sector hoteler a Barcelona ja s'ha recuperat després de la pandèmia i així ho confirmen les dades des de Setmana Santa. Ara el preu mitjà de les habitacions a Barcelona ja se situen en 150 euros, costant més que el 2019. Des del sector preveuen una ocupació del 85% durant els mesos d'estiu. El regidor de Turisme, Xavier Mercè, ha tornat a incidir en que abaixar els preus no afavoreix a la ciutat ni al sector hoteler.
A mi m'agradaria que els hotels tendissin a anar pujant els preus. El que jo penso que no han de fer mai els hotels de Barcelona és competir pel preu al mercat turístic. És a dir, el que no ha de fer mai els hotels de Barcelona és entrar en una subhasta de baixos preus perquè vingui més gent.
Jordi Clos, president del Gremi d'Hotels de Barcelona, coincideix i creu que és necessari apostar pel turisme de qualitat.
Quan aquest preu de mercat es redueix i baixa, el nivell del turisme que t'arriba és un nivell de turisme inferior, diferent. Un turisme que no ve, com tu dius, a gaudir de la ciutat en una idea molt concreta de lo que vol fer, quina experiència vol viure, quina és la qualitat urbana, museística, gastronòmica que té. Afortunadament, això ho hem pogut revertir.
Els hotels de Barcelona ja han recuperat tota l'activitat després de la pandèmia i perquè els barcelonins també hi formin part, entre els dies 10 i 19 de juny torna la Setmana de les Terrasses. 56 hotels hi participen i oferiran 150 activitats culturals i gastronòmiques gratuïtes per donar la benvinguda a l'estiu.
Gràcies, Anna. 2 minuts per publicitat i després et convido a visitar una exposició que demà obre portes a la ciutat de Barcelona. Es diu La Guàrdia Civil al Servei de la Ciutadania. Parlarem amb el tinent coronel de la Guàrdia Civil, José Manuel Moreno Villalba.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Una lavadora eficiente, una lavadora eficiente.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves esa lavadora eficiente con hasta 10 kilos de capacidad casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A partir de demà esteu tots convidats a visitar l'exposició La Guàrdia Civil al servei de la ciutadania, una mostra que podreu veure a la terminal nord del World Trade Center al Port de Barcelona fins al dia 14 d'aquest mes de juny. El tinent coronel José Manuel Moreno Villalba ens donarà detalls de tot el que es pot veure en aquesta exposició. Muy buenas tardes.
Bon dia, Carles. Muchas gracias.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy buen día. Vamos a ver, hablemos de la muestra que está a punto de abrirse, mañana concretamente, una exposición, La Guardia Civil al Servicio de la Ciudadanía, con tres partes, ¿no? A modo de resumen, ¿nos puede explicar cada una de estas partes en qué consiste?
Bueno, a mí me gustaría, antes de entrar en lo que son las partes de la exposición, comentar un poco cuál es el mensaje, ¿no?, que pretendemos transmitir al público, trasladar a través de la misma. Lo primero, pues, sería comentar que a lo mejor no van a ver en la exposición el material más moderno, el último modelo, el más caro, pero bueno, sí unos medios que nos permiten desempeñar nuestro servicio de manera eficaz, pero dejando muy clarito que bueno, la fortaleza de la Guardia Civil, desde que fue creada hace ya casi 200 años, 178 en concreto, pues nuestra fortaleza reside sobre todo en los valores de los hombres y mujeres que componen la institución, valores que figuran en nuestra cartilla, que nuestro fundador, el Duque de Ahumada, se preocupó mucho de seleccionar y de inculcar al personal que comenzó la andadura en los primeros tiempos, ¿no? Y esos valores, el honor, la disciplina, la abnegación, el espíritu de sacrificio, el espíritu de benemérito, pues constituyen eso, son nuestro pilar, son la roca sobre la que se apoya la Guardia Civil, y esto se traduce en que gente, como cualquier otro ciudadano, gente normal, pero que cree, que se impregna, como digo, de estos principios, pues ante situaciones adversas logra hacer cosas realmente extraordinarias, ¿no? Y una labor diaria, callada, paciente, pues eso, esmerada, y que se traduce en una vocación, en un espíritu de servicio a la ciudadanía a toda prueba. Y la segunda componente de este mensaje que quiere trasladar la exposición es que la Guardia Civil, desde su creación, en 1844... ya empezó con su despliegue en tierras catalanas, y desde entonces ha prestado su servicio de manera ininterrumpida y de forma que ha formado parte importante de la historia y de la sociedad catalana a lo largo de todos estos años.
A lo largo de casi 200 años, son 178 que la Guardia Civil se fundó y llegó también a Cataluña, a Barcelona concretamente, con una primera sede, si no me equivoco, en la calle Hospital, ¿verdad?
Efectivamente, en el año 1844, ya a finales de noviembre, se despliega la primera unidad de la Guardia Civil en ese convento de la calle Hospital, en la zona del Raval, y digamos, su primer servicio significativo tiene lugar al mes siguiente, a raíz de unas inundaciones bastante importantes que hubo, y ya en esos momentos, digamos, la prensa de la época reconoció esa actuación de la Guardia Civil, que bueno, que ha sido una pauta a lo largo de todos los años de historia.
Esta vinculación de la Guardia Civil con Cataluña también queda, en fin, reflejada en esta exposición, porque, por ejemplo, creo que hay expuesto un libro de un autor catalán que narra, bueno, pues todos los hechos esenciales desde la fundación del cuerpo hasta la actualidad prácticamente, y también porque al Instituto Armado se le llama Benemérito, ¿verdad? Eso se explica en ese libro.
Efectivamente. Pues mira, si te parece, hacemos el recorrido por la exposición, sí. Cuando quieras me interrumpes, y vamos entrando un poquito, pues bueno, cuando llegues
a la exposición. Vamos a hacerlo de una manera muy rápida, porque disponemos de muy poco tiempo y tiene que ser así, muy esquemático todo.
De acuerdo, pues bueno, en el acceso a la exposición lo que van a tener es unos vehículos expuestos, vehículos que aparecerán a lo largo de todo el recorrido por la exposición y que tanto tripulados como no tripulados nos permiten prestar servicio por tierra, mar y aire. En el hall de acceso, en la recepción, pues van a tener la parte que aporta la Guardia Civil de Cataluña y como pieza, digamos, a lo mejor más histórica, de más valor histórico, estos libros a los que hacía referencia. Uh-huh. Es una obra de un autor catalán, que efectivamente refleja la historia de la Guardia Civil desde su fundación hasta los años 1913, que es cuando a la Guardia Civil se le entrega la Cruz de la Beneficencia y se le da ese carácter de benemérito. Entonces, esta exposición, esta obra, se expuso en su día en fascículos. Cada fascículo iba acompañado de una ilustración que tendremos originales de esas ilustraciones a lo largo de, bueno, en esa primera parte de la exposición. Mm-hmm. Luego pasamos a una zona donde, digamos, hacemos un guiño y tratamos de manera especial lo que es el servicio marítimo en la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque este año se celebran los 30 años en que empezó la operatividad del servicio marítimo aquí en Barcelona con motivo de los Juegos Olímpicos del año 92. Luego ya más adelante, en lo que sería el hall principal de la terminal, tenemos toda la parte de la exposición que viene de Madrid, lo de la Guardia Civil al servicio de la ciudadanía. Uh-huh. Ahí tenemos la historia general de la Guardia Civil, cómo se organiza, cuáles son sus especialidades, cuál ha sido un poco su historia, comparándola con los hechos principales que han ocurrido en España a lo largo de todo ese tiempo, porque está claro que en casi dos siglos de existencia la Guardia Civil ha vivido periodos de guerra, revoluciones, revueltas, repúblicas, monarquías y dictaduras. Y hemos sobrevivido, digamos, a todos esos avatares del paso del tiempo y hemos prestado servicio en todas esas circunstancias, no solo en nuestro país, en el territorio nacional, sino también en el extranjero. A finales del siglo XIX, todavía la Guardia Civil prestaba servicio en lugares como Cuba, Puerto Rico, Filipinas, en el Rif, en el Sáhara, Guinea Ecuatorial, etc. Claro.
Y también hay un recuerdo muy especial para todos los agentes del cuerpo que perdieron la vida por culpa de la banda terrorista ETA, ¿verdad?
Efectivamente, es un deber de gratitud, claro, de la institución, pues tener este recuerdo para aquellos que dieron la vida en el cumplimiento del deber y también para familiares, porque claro, los atentados muchas veces no solo han sido objeto de ellos guardias civiles, sino también sus familias en atentados indiscriminados que se han producido algunas veces en casas cuarteles como la de Vic, aquí en Cataluña, o la de la avenida Cataluña, precisamente, en Zaragoza también en los años.
Hay dos aspectos más que me gustaría que nos comentara rápidamente: el día 9 y un concierto de la unidad de música de la Guardia Civil, y también del 3 al día 7 se puede visitar el barco oceanográfico Río Miño, ¿no? ¿Dónde está el atracado y qué horas de visita habrá?
Efectivamente, entre el día 3 y el día 7, el buque de altura Río Miño, que nos da unas capacidades que nos permiten participar en misiones contra la inmigración ilegal, contra el narcotráfico en alta mar, en ámbito internacional. Son barcos que han prestado servicio entre las Islas Canarias, las costas africanas, al sur de Italia. Pues este buque se va a poder visitar estos días y formará parte del recorrido, o sea, de la terminal. Se podrá acceder al muelle y en el tiempo de visita del buque pues se podrá visitar el mismo sin ningún problema. Claro. Y luego, efectivamente, el día 9... la banda de música de la Guardia Civil, que vendrá desde Madrid, ofrecerá un concierto en la terminal D para cruceros. Concierto que, bueno, ya por cuestiones de aforo, será con invitación, claro.
Claro. Sin olvidar las tradiciones de un cuerpo centenario como la Guardia Civil, esta institución también se moderniza, está en constante evolución y con muchas competencias aquí en Cataluña, porque no se puede bajar la Guardia en ningún aspecto. La delincuencia, por ejemplo, no la baja, y la ciberdelincuencia es uno de los grandes retos, ¿no?, que tiene la Guardia Civil por delante, juntamente pues quizá con la lucha contra la violencia de las mujeres o la protección de la naturaleza, ¿no?
Efectivamente, como bien dices, estos valores de los que he hablado al principio no están en absoluto reñidos con el devenir de los tiempos. si algo ha caracterizado a la Guardia Civil a lo largo de su historia es esa capacidad de adaptación a las realidades y a las demandas sociales, ¿no? Y actualmente, efectivamente, estamos incorporando, o sea, intentando impulsar, dinamizar la incorporación de la mujer en mayor medida a la institución, la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa. Estamos creando unidades y desarrollando, digamos, métodos de actuación contra nuevas formas de la delincuencia, ya sea la violencia contra la mujer, contra la ciberdelincuencia, claro. Nuestro papel a través de las redes sociales. Y bueno, y eso es, esa tecnología no está reñida con que nuestro servicio llega prácticamente hasta el último rincón de la geografía nacional por nuestra naturaleza.
Pues muy bien, nos queda nada más, solo invitar a los que nos estén escuchando a visitar esta exposición, La Guardia Civil al Servicio de la Ciudadanía, a partir de mañana y hasta el día 14, en este lugar, concretamente en la terminal norte del World Trade Center del puerto de Barcelona. Le hemos hablado de esta exposición y de la importancia que tiene aún la Guardia Civil en Cataluña con el teniente coronel José Manuel Moreno Villalba. Muchísimas gracias y seguro que será un éxito esta exposición. Buenas tardes.
Carles, bon dia, adeu, moltes gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Tienes en mente un espacio para tu negocio? Lo tienes en altamirainmuebles.com. Hasta con un 50% de descuento. Sí, sí, hasta un 50% en el precio de compra de tu local, nave u oficina. Llama ya al 91-910-0292. Aprovecha y despega con tu descuento. 91-910-0292.
I anem ara fins a la Fira de Barcelona perquè els contenidors plegables per estalviar costos o intel·ligents o els robots per facilitar la feina són algunes de les novetats que es poden veure al Saló de la Logística el CIL, que van rècords d'inscrits i també de participants. Avui ha visitat aquest certamen l'Alba Gilabert.
L'edició està marcada per les innovacions forçades per les tensions a les cadenes de subministraments mundials, agreujades recentment per la guerra d'Ucraïna. Pere Navarro, delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, explica quines són les novetats d'aquest any.
El 2022 tothom té moltes ganes de retrobar-se. Aquesta és la principal novetat, no hauria de ser, però és així. I entre altres hi ha, per exemple, la presència molt important de startups. Tenim 150 startups amb moltes propostes innovadores.
L'escalada de preus de matèries primeres, de l'energia i del transport marítim i els continus retards en les entregues han impulsat la innovació en el sector. Una de les propostes són els contenidors plegables que ajuden a guanyar espai a la tornada i, per tant, reduir els costos. Miguel Navalón és el cofundador de l'empresa que els fabrica.
Se habla en el sector de que el 25% de los contenedores que viajan en los barcos viajan vacíos. Nuestro contenedor puede ofrecer un ahorro de alrededor del 50-60% de los costes de operación de contenedores vacíos y también un ahorro del 20% de las emisiones de CO2 del transporte de contenedores.
Una altra de les propostes del CIL han estat els robots col·laboratius de la multinacional Locus Robotics. Aquests robots ajuden els treballadors a ser més ràpids i eficients alhora que garanteixen la seguretat. El creixement tan exponencial de l'empresa els ha portat a ampliar la plantilla constantment i a tenir dificultats per trobar perfils professionals qualificats al ritme que necessitaven. Així ho explica José Luis Rodríguez, director de desenvolupament de Locus Robotics.
És real que hi ha un problema de talento i de buscar les persones adequades en un món tan canviant i tan innovador. És una apuesta clave para Locus tener el mejor equipo posible.
El Saló aplega 650 expositors i ja té més de 15.000 professionals inscrits. Un rècord absolut en 22 anys, segons Pere Navarro.
Doncs amb aquesta visita al Saló de la Logística tanquem el migdia COPE Catalunya i Andorra. Segueix per la informació més notícies de la resta d'Espanya i del món. Com sempre, te les expliquen Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Que vagi bé. Molt bona tarda.